Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Dos dies per tancar campanya electoral i aquest dijous conversem amb el número 26 per Barcelona del PDeCAT, l'exregidor de l'Ajuntament de Sabadell, Carles Rossinyol. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Senyor Rossinyol,
gràcies a vosaltres.
Les eleccions s'havien de fer el 14 de febrer?
Doncs mira, jo no ho sé si des del punt de vista sanitari s'haurien de fer el 14 de febrer. No ho sé, perquè no tinc coneixements tècnics suficients per dir-ho. Però jo crec que, com moltes coses últimament, es fa molta demagògia. Dos idees, eh? Una, què pensaríem tots nosaltres si un determinat, pensant en un lloc lluny, als Estats Units, el senyor Donald Trump hagués aplaçat les eleccions per la pandèmia? Quins haguessin estat els titulars? Llavors, el que podem veure com estrany o qüestionable lluny, jo crec que ens hem d'aplicar aquí a prop. I després, en quant a la polèmica que s'ha generat al voltant de la resolució judicial, és veritat que els tribunals en aquest estat últimament, no tant últimament, resolen coses bastant sorprenents, es posen en àmbits que no els hi pertoca i, moltes vegades una sensació que estan fent més política que aplicant el dret. Però també en aquest cas concret, el tema de les eleccions afecta a un dels drets fonamentals. Per exemple, els drets fonamentals com també són, per exemple, la mobilitat. I és veritat que per modificar els drets fonamentals, per restringir els drets fonamentals, no ho pot fer un govern autonòmic, que voldríem ser independents, voldríem tenir totes les competències, però l'escenari és aquest. I això no pot fer un govern autonòmic, de la mateixa manera que els governs autònoms no poden decretar que restriccions a la mobilitat si no estan emparats per un estat d'alarma aprovat a Madrid. Per tant, resum de tot plegat. Sincerament, crec que els tribunals no podien fer una altra cosa que aquesta i que, en tot cas, si el que es volia era aplaçar les eleccions, es hagués hagut de negociar amb Madrid al voltant de l'estat d'alarma, que és el que permet una sèrie de mesures i que aquesta en aquests moments no l'ha permet.
En tot i això, el que sembla clar és que hi ha ciutadania que té por, si més no, això és el que es pot desprendre a totes les eleccions a formar part de les meses electorals, no? Per tant, creu que tot plegat pot acabar derivant en una alta abstenció?
Per desgràcia, jo crec que sí, que implicarà o comportarà una abstenció, però esclar, també tampoc és estrany. Aviam, hem passat el govern català de Junts i Esquerra Republicana, hem passat de sentir que caia el món si es anava a votar el dia 14 a que ara tot és segur. Clar, la gent, és lògic que tots tinguem els nostres dubtes i un lío mental. Aviam, si caia el món abans, caurà ara. I si ara és segur, i es podia fer abans també. Jo, sincerament, penso que sí que s'havien de fer i que serà segur perquè s'han pres les mesures necessàries per anar a votar. Aviam, si al final es pot anar a un restaurant menjant i sense mascareta, prenent les mesures adequades, es podrà anar a votar una estoneta, a fer una mínima cua i posar el vot. Jo crec que sí, que dins la meva ignorància pandèmica, que jo no soc metge, i per tant només aplico sentit comú a partir de les informacions que tinc, però a mi em sembla que és raonable i que raonablement segur poder anar a votar tenint en compte les altres coses que podem fer.
Creu que pot afectar els resultats del PDeCAT una alta abstenció? Perquè hi hauria dues vessants, o que sigui més barat, per dir-ho d'alguna manera, entrar al Parlament de Catalunya, o que sigui més car en funció de si hi ha molta, molta participació, no?
Aviam, és veritat que si hi ha una alta abstenció, és, diguem, els escons són més barats en termes de vots, però també cal mirar qui és el sector de població que s'absté, no? Perquè a vegades una cosa pot perjudicar o pot afavorir, però en última instància jo crec que al marge d'aquests raonaments purament estratègics, jo crec que per definició totes les persones que creiem en la democràcia el que hem de voler és que quanta més gent voti millor, perquè reflectirà millor la voluntat de la majoria dels ciutadans.
M'agafo aquesta darrera qüestió. Quins resultats preveuen pel PDeCAT? I li ho pregunto perquè la candidata de Junts per Catalunya, Lourdes Ciuró, deia al programa que un vot pel PDeCAT és un vot llançat perquè el PDeCAT no entrarà al Parlament de Catalunya.
Bueno, això és la seva opinió, molt respectable. Nosaltres estem convençuts de que sí, les nostres informacions diuen que sí. De fet, el que estem lluitant és per tenir, no per entrar al Parlament, que estem segurs que entrem, sinó per tenir grup parlamentari i, sobretot, per ser decisius, en el sentit de que aquests últims anys hem vist que qui ha marcat la política al final ha sigut la CUP, perquè hi havia dos grans partits amb un número d'escons, però que necessitaven el complement d'un partit gran per poder establir la majoria suficient per tirar les polítiques endavant. I això ho ha fet la CUP, amb les conseqüències que tots hem vist aquests últims anys, de paràlisi, de no ser-hi quan més se'ls necessitava, i generant unes dinàmiques extremistes en relació a les polítiques que s'han anat aplicant, que no han afavorit ni la convivència, ni l'economia, ni la independència, perquè, com he dit abans, en el moment que se'ls ha necessitat, no hi han estat. Nosaltres el que aspirem, precisament com a PDeCAT, és ser aquest complement que el que faci és posar seny, sentit comú, permetre que polítiques més centrades, més pensades en la classe mitjana, per tirar el nostre país endavant i ser-hi sempre quan se'ns necessita, que és el que jo crec que ha caracteritzat sempre el Partit Demòcrata.
De fet, anem a qüestions més pràctiques. No? Fixem-nos, per exemple, en la pandèmia i en si la gestió de la pandèmia ha estat la correcta. Què és el que creuen des del PDeCAT?
Aviam, això de la... és a pilota passada és molt fàcil. Bueno, no està del tot passada, està passant, però, per exemple, valorar al principi de les decisions que es van prendre, doncs és molt fàcil dir, s'hauria de fer, s'hauria d'haver fet. Clar, en aquell moment, tothom crec que va fer el que bonament pensava que era el millor. Tècnics, metges, infermeres, polítics, tothom, em sembla que seria, jo crec que inconcebible pensar que qualsevol persona intentés, no, jo no vull ajudar, jo el que em dedicaré serà a fotre. Això no té cap mena de sentit. Tots els països van prendre les seves decisions. Uns van aprofundir més en uns aspectes i els altres en uns altres. Amb el temps s'ha vist que allà al principi anava molt bé, després han tingut problemes i viceversa. Jo crec que s'ha fet realment el millor que s'ha sabut, amb els recursos que s'han tingut. Sí que hi haurien aspectes criticables, com per exemple en l'estat espanyol al principi va haver-hi com una espècie de voluntat recentralitzadora que no portava res, entre altres coses perquè les competències de sanitat estaven en l'estat espanyol, estan descentralitzades de fa molt temps, i per tant qui tenia més coneixement, fins i tot a nivell de contractació de material mèdic, eren les mateixes comunitats autònomes. Al final tot això s'ha anat reconduint perquè, jo suposo que el tic aquest estatal sempre surt, no? A nivell de Catalunya, home, jo crec que el gran drama, el gran error del principi, que potser no ve tant de ben pres o mal pres en aquest moment, sinó d'un model que ja tenim prèviament, és amb el tema de la gent gran, de les residències de gent gran, que potser és un dels grans fracassos en al principi en la gestió de la pandèmia, i que això jo crec que ha d'implicar forçosament una anàlisi profunda de canvi de model de la que són la carta de la gent gran, perquè s'ha posat de manifest un drama que no tenia que haver passat.
Una de les coses que estan damunt de la taula amb la pandèmia és la necessitat d'una inversió més alta en la sanitat pública o de potenciar aquesta sanitat pública. En aquest sentit, vostès plantegen un pacte nacional per la salut. Va en la línia de promocionar la sanitat pública?
Home, per suposat. És que normalment els partits que defensem el públic i el concertat sempre sembla que és que no vulguem la pública, no, és que la pública no és que estiguem a favor, sinó és que crec que és fonamental que hi hagi tots els recursos necessaris per una sanitat pública, si la que tenim és potent encara molt més, és la garantia, de fet, perquè tothom tingui dret i accés a una sanitat la millor possible. Nosaltres, quan parlem de concertat, el que estem plantejant és que pot ser un bon complement per tot allò que moltes vegades no hi pot arribar a l'administració, o ja, és el que hem dit sempre, quan hi ha coses greus, tots tenim molt clar on hem d'anar, que és la sanitat pública. Per tant, ha tenir tots els recursos per posar-ho, per atendre a tothom amb la màxima qualitat possible. Quan tenim un refredat, escolta, doncs podem anar a la pública o podem anar a la privada, a la concertada, a gust de cadascú, però garantint que qui elegeixin a la pública també la tinguin correctament. Però si fem això, segurament traiem pressió a la pública, a la pública, i per tant la gent que opti per anar a la pública i no vagi a la privada tindrà encara un millor servei. Per tant, sí, evidentment és una aposta decidida, però clar,
però sempre, senyor Rossinyol, la concertada també costa uns diners públics, no? Perquè hi ha una part de la plaça que, tal com diu el nom, està concertada i per tant s'ha de pagar,
sí,
des de diners públics.
Sí.
Li pregunto perquè molts partits diuen no, apostem per tots aquests diners, posem-los directament a la sanitat pública.
Aviam, lligo una mica amb el concepte que he explicat abans. Una instal·lació pública, no, tal com ho tenim ara muntat aquí a Catalunya i a tot arreu, els mínims per muntar un hospital públic, per entendre'm, són molt alts. I acaba el preu per llit que et acaba costant és molt superior al preu de llit que pot tenir un hospital privat, que hi ha una sèrie de serveis que no els presta. I per tant, el preu per llit li pot sortir més barat. Què vol dir això? Que per aquests serveis que no necessiten aquest alt nivell de sofisticació que només pot donar al sector públic, o que bàsicament dona al sector públic, si una persona va al sector privat, el preu d'aquest llit en el sector privat és molt més barat. Per tant, al final, a l'administració, que ha de pagar una cosa i l'altra, li pot sortir molt més barat tenir, el que deia, per una sèrie de temes, els més complexos en el sector públic, i una altra sèrie de temes molt poc complexos, però que potser necessiten, però que generen més quantitat de clients, per entendre'ns, entre cometes, doncs els hi surt més barat. Aquest és el concepte en l'àmbit sanitari, el benefici de concertat amb relació pública. No és veritat equiparar el cost d'un llit públic amb un de concertat, perquè ja dic, el llit públic és més car, però és més car perquè els hospitals, els mínims que se'ls requereix és molt més car, molt més complexa, perquè ofereixen molt més serveis.
En l'educació, senyor Rossinyol, el model que plantegen és similar?
L'educació, la justificació és diferent. En el sector de l'educació, al final, anem amb el mateix tema. Vull dir que l'escola pública ha de ser la principal atenció de l'administració pública, per suposat. I, a més, amb els màxims recursos i el que s'hauria de dedicar en pública només faltaria. L'únic que, si acceptem que hi ha d'haver-hi una possibilitat d'elecció per part dels pares, això jo crec que lliga més amb una possibilitat d'elecció per part dels pares, és a dir, doncs hi ha una sèrie de models d'escoles, models ideològics, models religiosos, models del que sigui, perquè l'escola concertada no només és un tema religiós o religiós, models del que siguin, variacions que siguin, al final entenem que els pares han de tenir el dret si hi ha una diversitat d'oferta, poder elegir. I l'administració ha de donar resposta a això, sempre i quan apostant, l'administració ha decidit d'oferir aquests mínims de poder elegir, no de qualitat, que la qualitat és a la màxima per l'escola pública.
Deixi'm que li pregunti per l'encaix de Catalunya i Espanya. El PDeCAT aposta per la independència?
Home, jo crec que el dubte quasi ofèn. Ho dic perquè el PDeCAT hem estat quasi a punt de desaparèixer precisament per aquesta aposta. Si hi ha algun partit que s'hagi sacrificat literalment per lluitar i aconseguir la independència de Catalunya és el PDeCAT. I evidentment que nosaltres lluitem i apostem per la independència de Catalunya. L'únic que el que no estem d'acord segurament és amb l'estratègia que estan plantejant alguns partits.
Com Junts per Catalunya?
Com Junts per Catalunya, per exemple. Nosaltres, perquè ens dona la sensació que el que fa Junts per Catalunya és plantejar coses que ni ells es creuen en aquests moments. La prova és que quan a la candidata de Junts per Catalunya li pregunten allò que està dient, com si l'endemà de tenir una majoria independent i ella independentista i ella fos la presidenta de la Generalitat, si aixecaria la suspensió de la declaració d'independència, ahir mateix l'escoltava per la ràdio i va sortir per la tangent tota l'estona. Per què? Doncs perquè no ho farà. Perquè no ho farà. I llavors el que estem plantejant nosaltres és nosaltres volem la independència. Això que no li passa a ella i que tu té clar, vull dir, va haver la guerra pacífica per aconseguir la independència, poso l'accent en pacífica, té diverses batalles. Una va ser l'1 d'octubre. Aquesta batalla ja s'ha acabat. Ja va passar l'1 d'octubre. Un resultat que a nosaltres no ens agrada, en el sentit que no som independents, vull dir, no la vam guanyar, és obvi que podíem ser independents, però no vam ser-ho. A l'estat espanyol també crec que el resultat tampoc li ha anat bé, tampoc li ha agradat, perquè no ens volia aniquilar i no ho ha aconseguit. Però ara aquella batalla s'ha acabat. Llavors el que hem d'intentar ara és tots els partits que són independentistes i que realment ho volem, i no només ho diem, sinó que ho volem, ens hem de posar d'acord. I hem de decidir.
Per un govern, per exemple, tots els partits independentistes han de fer un govern conjunt?
No seria descartable per nosaltres. Però
amb la CUP també, difícil, senyor Rossinyol?
Anava a afegir.
D'acord.
No seria descartable, però és molt difícil, perquè precisament, com que no hi ha de moment cap voluntat, per desgràcia, de totes les forces independentistes per seure, no per fer un govern, sinó per decidir quina és l'estratègia comuna per aconseguir la independència, això sí que crec que ens hauríem de seure tots i posar-nos d'acord, perquè si no, no ho aconseguirem. Si no som ni capaços de fer això, difícilment ens podem posar d'acord per gestionar el dia a dia durant aquests propers anys. Que això, bàsicament, és el problema de JxCat. JxCat, vull recordar que a les últimes eleccions era una coalició entre Convergència i Unió i Partit Demòcrata. I era una coalició entre Convergència i Unió i Partit Demòcrata perquè Convergència aportava els drets electorals i el Partit Demòcrata es sumava en aquesta coalició amb la voluntat de que altres partits independentistes s'hi sumessin. I per això no es deia PDeCAT, sinó perquè en aquell moment, en l'àmbit del 155, el que creiem és que havíem d'anar tots els partits independentistes junts per plantejar la següent batalla. Ens vam quedar sols. I llavors...
Deixi'm que vagi a Sabadell perquè em queda un minut d'entrevista i si no, no li podré preguntar per les propostes per la ciutat de Sabadell, senyor Rossinyol. En el minut que ens queda, què és el que planteja el PDeCAT per Sabadell?
Doncs, escolta, el plantegem per Sabadell que plantegem per tot Catalunya. Al final és sortir d'aquest marasme amb el que estem posats per Sabadell, específicament amb el tema d'infraestructures, acabar d'una vegada el quart cinturó, que és una cosa que tenim a mitges i que s'ha de...
El quart cinturó o la Ronda Vallès?
És el mateix. Va canviar, es va canviar, va baixar diguéssim, d'altura, quan el quart cinturó la Ronda Vallès va baixar, però jo penso una persona molt interessant que deia que era un partit nominalista. Quan hi ha un problema, li canvies el nom i després desapareix el problema. La via és la mateixa, amb característiques diferents.
Per tant, en tota la seva magnitud, més enllà de la Ronda Nord.
No, vull dir, amb la ronda, amb el concepte últim de baixar de cota, diguéssim, costar-la a Sabadell, soterrada per la part que passa per Sabadell el màxim possible, que és el que tothom està, tothom, vaja, el que havíem defensat sempre i molts altres partits havien defensat, a vegades sí, a vegades no, bueno, és igual. Però això s'ha d'acabar d'una vegada, perquè realment és aquelles infraestructures que tenim sense pantanegats, però com això moltes altres coses. La idea bàsica és, escolta, treure d'aquest pou que tenim posat des del punt de vista econòmic al nostre país, tornar a intentar recuperar l'activitat econòmica al 100%, tornar a recuperar prestigi...
Hem d'acabar, senyor Rossinyol. Ja sap que les entrevistes electorals, tenim el cronòmetre.
Sí, no, m'entenc perfectament.
Gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.